Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest dimarts 18 de febrer era el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, una diada que vol visibilitzar a les persones amb autisme sense discapacitat intel·lectual associada ni dificultats significatives del llenguatge. Per saber què reivindica aquest col·lectiu i quines necessitats tenen, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Efectivament, Sílvia, aquest, com bé deies, aquest dimarts es va commemorar aquest Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger i per parlar-la de tot plegat tenim a la Laura Recha. Ella és directora de l'associació AsperCamp. Molt bon dia, Laura, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Bé, un dia mundial o dia internacional poc visible encara, no?
Sí, és un dia internacional que, bueno, que al seu moment va ser ja poc visible fa uns anys, si no recordo malament. Es va declarar Dia Internacional l'any 2007, que és el dia que Nacions Unides van decidir commemorar el dia del naixement del Hans Asperger. Al començament va tenir poc ressò perquè hi havia poques persones diagnosticades i ara potser perquè des de l'any 2013 pues, el síndrome d'Asperger està inclòs dins de l'espectre autista. Per tant, hi ha molta gent pues, que decideix també celebrar o commemorar el seu diagnòstic el dia 2 d'abril en lloc del dia 18 de febrer. De tota manera, som també un col·lectiu dins de l'autisme important, que actualment tenen un trastorn de l'espectre autista de nivell 1, que és el que abans seria la síndrome d'Asperger, que seguim commemorant-lo perquè les característiques de les persones amb aquesta condició pues, difereixen bastant d'algun altre grau d'autisme, no? Uh-huh. Llavors, també segueixen una identificació social per moltes persones que han rebut el diagnòstic abans del 2013 i nosaltres pues, també ho utilitzem per a visibilitzar un col·lectiu concret que té una, diguem, unes dificultats concretes i que està lluitant per uns drets concrets que no es veuen representats amb els altres graus d'autisme.
Exactament de què parlem? És a dir, quan parlem d'una persona que té la síndrome d'Asperger,
sí,
quines condicions té exactament?
Sol presentar, sobretot, diferències en la comunicació, en la sociabilitat, en la flexibilitat de pensament i de comportament, no? Perquè estem parlant d'un cervell que percep tota la informació que l'envolta de manera diferent, per tant també la processa diferent i comencen a manifestar-se totes aquestes dificultats, sobretot sociocomunicatives.
Uh-huh. De fet, des d'AsperCamp heu fet diversos actes. El primer va ser divendres, que es va fer al Vendrell amb un acte preciós amb aquesta lectura del manifest. Després va haver-hi una sessió de logoteràpia de que després et demanaré que ens expliquis exactament què feu i gràcies a Fem Pinya com ha anat tot. I que va acabar amb un berenar, però també el diumenge feia una caminada a Tarragona. La lectura del manifest. El manifest, què demaneu exactament?
Pues mira, malauradament seguim demanant mesures, no, al igual que altres anys, que són urgents, que principalment el que fan és promoure la igualtat de drets per a les persones amb la condició, no? Nosaltres aquest any ho hem dividit més amb 7 peticions específiques, no? Que són les que actualment veiem que són les més destacades. Una sèrie reconeix i respecta els diagnòstics, perquè uh-huh. encara gran part de la societat i professionals invaliden o qüestionen per un fet de desconeixement, no? Principalment. També volem reivindicar que l'educació estigui realment adaptada i lliure d'assetjament, perquè bueno, encara, malauradament, segueixen havent casos d'alumnes que pateixen aquesta exclusió social, inclús aquests casos de bullying. Uh-huh. També necessitem, sobretot més en l'àrea social, un suport per a la vida independent, no? I per a l'envelliment, que encara no existeixen programes específics. Uh-huh. Lo mateix, sobretot, accés al servei de salut mental públic, perquè l'actual és insuficient, no ens ofereix la periodicitat ni l'especialització que demanem. Entitats com la nostra, lo que fem és suplir aquesta carència terapèutica i hem hagut de formar tota una sèrie de psicòlegs una plantilla de psicòlegs que amb la seva experiència i amb la seva formació ens estan atenent, doncs, perquè el sistema públic de salut no ho està fent amb la necessitat que tenim. Després també reivindiquem molt aquest any la discapacitat psicosocial, també el reconeixement a la dependència i a l'assistent personal en aquells casos que faci falta, i una especial atenció a les dones Asperger perquè pateixen infradiagnòstic, eh? Igual que moltes persones que a part de l'Asperger també poden disposar d'altres capacitats. Llavors, dins del col·lectiu nostre que està invisibilitzat dins de l'aspecte autista, també tenim un col·lectiu dins del col·lectiu que pateix encara més invisibilitat i més infradiagnòstic, no?
Buah, Déu-n'hi-do. Clar, la pregunta, tot i que ja me l'has respost, no? L'administració pública encara està anys llum del que necessiten les persones amb la condició, no?
Sí, estan més receptius a escoltar-nos, saben que cada cop hi ha un percentatge més elevat que arriba el diagnòstic, però segueixen sent insuficients, o sigui, amb tots aquests aspectes que t'està comentant del nostre manifest, doncs aquí ja es posen molt en relleu, doncs que encara hi ha totes les seves etapes vitals bastant desateses, no? Nosaltres, per exemple, rebem subvencions, no?, en concursos, però per projectes concrets. No sabem mai si ens l'adjudicaran o no, l'import quan arribarà, no? I sobretot el que més ens preocupa, insistixo, és l'emparament, el desemparament, perdó, amb el diagnòstic, amb l'atenció psicològica, no?, que estem assumint les nostres entitats, pues, que estan més enfocades en aquesta forma d'autisme.
Uh-huh. Abans mencionava que en aquesta sessió que es va dur a terme el passat divendres vau fer aquesta sessió de legoteràpia.
Sí.
Teníeu un projecte molt xulo que us ha donat suport al Fem Pinya, als nens del Vendrell. Explica'ns què és el Brick Club i com encaixa les peces de Lego en aquest projecte.
Pues mira, t'explicaré, el Brick Club neix, bueno, el Brick Club en realitat és un programa de Lego Foundation, vale, avalat per la Universitat de Cambridge, però per part d'Aspercamp en tenim coneixement perquè nosaltres a part tenim un projecte d'oci terapèutic de caps de setmana amb el qual cada dissabte vam fent diferents sessions, no? Uh-huh. Ens va sortir l'oportunitat de conèixer una entitat a Reus que ja es dedica, bueno, que són molt, molt, molt fans del Lego, no? Són un metge, un professor i una infermera, si no recordo malament. Uh-huh. I el que feien era, durant la pandèmia, desestressar-se amb el Lego.
Wow.
Llavors, ells, mitjançant una psiquiatra que coneixem, no?, que és col·laboradora sovint de la nostra entitat i que té una amistat amb la noia de l'associació del Ganchet Bricks, que és tal com es diu aquesta entitat de Reus, uh-huh, va dir, ostres, això és molt desangoixant, va molt bé per desestressar, ens agradaria arribar a més col·lectius, no? I gràcies a la doctora, la psiquiatra, la Yolanda Alonso, va dir, ostres, pues te posaré en contacte amb Aspercamp, que sovint els hi faig xerrades, els hi dono un cop de mà i anem a veure què passa, no? Uh-huh. Llavors, aquest projecte, durant una sessió d'aquest projecte d'oci de cap de setmana, vam voler anar a Ganchet Bricks de Reus a jugar a Lego, no?, amb aquesta associació.
Sí.
Llavors vam veure que en aquesta jornada els nostres participants, els nostres socis, n'hi havia molts que gaudien moltíssim i que s'estaven creant unes sinergies sociocomunicatives molt potents que en altres activitats no aconseguíem. Llavors, com que la nostra entitat, tot això ens ho prenem molt en sèrio i som molt rigorosos, vam començar a investigar a veure de quina manera ho podíem fer bé, no? Que no fos únicament, doncs mira, ens trobem aquí i juguem a Lego.
Clar.
I va ser quan vam descobrir aquest programa que era Brick Club i vam veure que estava dissenyat per a persones arreu del món, principalment d'Europa, no?, que ja hi ha diversos països de la Unió Europea, als quals s'està aplicant aquest Brick Club, aquest programa, doncs per a persones, doncs, amb algun diagnòstic neurodivergent, sobretot amb dificultats en sociabilitat i en comunicació. Doncs van haver un parell de psicòlogues nostres que van anar a la Universitat de Cambridge, es va extraure la formació i d'aquesta manera han pogut implementar el Brick Club amb els nostres socis. I a la zona del Vendrell, com molt bé has explicat, doncs gràcies al projecte Fem Pinya dels Nens del Vendrell, doncs l'han pogut aplicar. I bueno, com que als nostres socis els encanta, hem dit, quina millor manera de celebrar el Dia Internacional que fent una jornada de Brick Club, no? I és el que vam fer.
Clar, entenc que a banda del que vam veure divendres, els t'agrada molt.
Sí, per general sí. A veure, cada persona amb la condició i amb el diagnòstic és única i cadascú té uns interessos diferents, però sí que és veritat que la construcció de l'ego agrada molt. Agrada molt pel general a les persones amb diagnòstic.
I hem vist també a través de Tele El Vendrell que també feu teràpia amb animals, concretament amb gossos.
Sí, sí, sí. Hem començat fa poc un projecte que es diu Somiant en ser grans, molt bonic, amb l'entitat Capacicans. L'any passat vam celebrar el Dia Internacional de l'Asperger amb aquesta entitat i fent una sessió d'intervenció assistida amb animals, i la veritat és que els gossos aporten doncs, moltíssim, i més si darrere hi ha una bona professional com és la Sònia, i la veritat és que també es fan dinàmiques que sembla que siguin improvisades, però no, la Sònia ho té tot molt ben estudiat i també aconsegueix doncs, que els nostres doncs, coneguin aquest contacte que hi ha entre la persona, l'animal, no? que sembla doncs, màgic, no? I que realment aporta moltíssims beneficis.
La veritat és que els gossos són mestres, no? Dels que som éssers humans pensants i ens donen lliçons cada dia.
Sí, sí, sí. La veritat és que cada sessió és més sorprenent i s'arriben a comunicar d'una manera o altra a nivell emocional, no?
Sí.
I els nostres, que també tenen dificultats en la comunicació, doncs se creen sinergies i vincles molt bonics. I és una manera, doncs, bueno, una manera més de treballar amb les persones amb la condició, que no és a través de la típica figura del psicòleg, sinó que també hi ha altres alternatives que són complementàries, que també aporten molt benestar a la persona.
Anem a parlar d'Aspercamp. Explica'ns quina és la tasca que feu des de l'associació, com ajudeu, quins serveis oferiu, i també si fos interessant saber com es poden posar en contacte amb vosaltres si alguna persona que ens estigui escoltant detecta que podria ser útil.
Pues mira, Aspercamp sobretot vam néixer, mira, aquest any ja farà 15 anys, pues per suplir totes aquestes mancances, no? que trobem que l'administració no ens proporciona. Llavors ens hem hagut d'anar creant des del primer dia, vull dir, la raó de ser de l'associació sobretot és aquesta, no? Llavors, a partir d'aquí, en funció com hem anat evolucionant també socioculturalment i com hem anat evolucionant a nivell terapèutic, la detecció de diagnòstics, la transformació del diagnòstic d'Asperger a TEA, i això doncs, ens hem hagut d'anar transformant en la realitat i en les necessitats que han anat tenint cada moment els socis. Des del primer moment, sobretot teníem aquest projecte d'acompanyament psicològic individual, no? Que és aquest que ens hauria de facilitar salut mental d'una manera, amb una periodicitat molt més continuada i molt més especialitzada, i no trobem. Per tant, això ho seguim fent des del primer dia, perquè és el que més necessitem, al igual que el projecte d'oci terapèutic que et comentava, no? De caps de setmana. Per què? Pues perquè les famílies, sobretot, veiem que els nostres fills els hi costa molt relacionar-se, que volen fer amistats, però els hi costa molt fer-les, però que la necessitat hi és, no?
Clar.
Llavors hem dit, doncs, bueno, doncs, compartir moments amb persones que els hi passa el mateix que ells, igual es poden entendre millor, doncs, bueno, sempre ha estat un projecte que ha funcionat superbé. No? Llavors, a partir d'aquí, també vam començar a desenvolupar tallers cognitius socials, que no són tan grans com els d'OSI, sinó que se centren més en poder aprendre estratègies per relacionar-los. No? Després també fem orientacions diagnòstiques, perquè doncs, bueno, se necessita una titulació específica per arribar al diagnòstic. Moltes vegades doncs, ni en salut mental privada ni pública et costa molt trobar professionals que ho puguin fer. Llavors també hem hagut d'afegir aquest projecte. Et diré que actualment tenim una llista d'espera de 7 mesos,
wow,
vale, per a poder diagnosticar. Tenim moltes persones esperant. Perquè, a més, tots aquests serveis que jo t'estic explicant, com que som associació sense ànim de lucre, són a preu de cost. Llavors, clar, també perquè nosaltres el nostre objectiu realment és social, és una tasca social, i el que fem doncs, és que tingui la mínima repercussió econòmica a les famílies i a les persones adultes amb la condició, no? Després també fem molt sovint xerrades a professionals de la salut, de l'educació. Per exemple, fa poc han fet formacions als professors dels conservatoris, no? De la mà de la Diputació de Tarragona, ho han fet al Conservatori de Tortosa, al de Reus, al de Tarragona, per a saber com acompanyar educativament a les persones amb la condició també, no? El tema de l'oci terapèutic durant el curs, doncs, també ho fem a l'estiu. Per exemple, doncs, fem com unes petites colònies, que nosaltres li diem el viatge Esperfan, no? Cap al mes de juny. També fem casals. I tots aquests serveis els fem amb psicòlegs especialitzats en TEA, amb els nostres psicòlegs, val? No són monitors, bueno, també hi ha monitors de suport i així, però nosaltres convertim aquests casals d'estiu, aquests viatges, no? Aquestes colònies, les convertim realment en sortides terapèutiques, no com a respir familiar, que també pot ser, no? Però sobretot ho fem per a que ells surtin del seu entorn quotidià i realment amb el psicòleg puguin adquirir estratègies com pot ser l'autonomia, sortir del seu entorn segur, no? Descobrir l'entorn. Pues tot això és molt important també que ho vagin aprenent, no? Ja no és aquell suport de despatx d'un a un, que diguéssim que està com a més controlat, sinó que pots treballar més en un entorn natural.
Clar.
Després, clar, a partir d'aquí també tenim, pues, sí, grups de suport per a famílies, grups de suport per a dones que pateixen infradiagnòstic, grup de suport per a persones adultes. També tenim un projecte que es diu Jo Puc, que és per suport a l'autonomia. També tenim un altre que es diu Integratea, que és per a que cadascú se li pugui fer el seu perfil sensorial personalitzat. Hi ha un altre que es diu Orientatea, que el que fa és ajudar a les persones majors de 16 anys a trobar la seva orientació professional o bé els ajudem a trobar feina i un cop el troben, nosaltres els donem suport, vale? Al lloc de treball de l'empresa ordinària, sempre ja és per camp, donant un suport. I ja per acabar, doncs, volem encetar ara de cara al mes de març un projecte molt bonic que es dirà Te Estimo, amb les sigles de Trastorn de l'Espectre Autista Estimo, que serà un projecte d'acompanyament afectiu a parelles, no? per la quotidianitat, pel benestar íntim, en perspectiva TEA. No? Serà, tenim una de les nostres terapeutes que fa poc ha acabat un màster de teràpia de parella i sexologia clínica.
Sí.
Ja estarà enfocada a pares de persones amb TEA que puguin passar per dificultats per vetllar que el seu fill amb TEA pateixi el mínim possible, no? Tant si són en processos de divorci o situacions complicades que puguin estar passant, o bé parelles, que un dels dos membres o els dos tinguin la condició, o bé de forma individual una persona amb la condició que pugui tenir, pues, dubtes o necessiti orientacions a nivell sexual. Llavors estem molt contents i molt il·lusionats perquè és una cosa que hem hagut d'anar fent de forma individual, sense saber-ne molt, i el que ens passava és que quan nosaltres detectàvem aquests problemes els derivàvem a professionals de fora que tenien aquesta formació, però clar, si no sabien de TEA, si no sabien com funcionava un cervell autista, no podien ajudar realment a aquestes situacions. Llavors el que hem volgut fer ha sigut fusionar el coneixement de TEA, que té la nostra psicòloga, amb aquest màster. I esperem poder arribar a moltes persones amb aquest vessant, que és molt necessària.
Déu-n'hi-do. Ara estava pensant, sí. Laura, quantes famílies esteu ajudant o donant suport actualment?
Sí. Pues mira, són 540 famílies, de les quals, bueno, per desgràcia, tenim llistes d'espera, cada cop menys, vale? Perquè nosaltres anem ampliant l'equip, i perquè hi ha persones que, per exemple, comencen fent, doncs, un taller psicològic individual setmanalment i potser canvia la periodicitat a quinzenal o a mensual perquè va millorant i això també ens dona opció a agafar més gent, no? I el que ens passa també és que d'aquestes 500 unitats familiars sovint ens trobem que hi pot haver més d'un membre amb la condició. Per tant, m'atreviria a dir que n'estem acompanyant, doncs, quasi 700.
Déu-n'hi-do. Són moltes.
Compteu
amb un gran equip de psicòlegs, oi?
Sí, comptem amb 15 psicòlegs. En total som un equip de 19 persones entre gestió i terapeutes. Clar, per acompanyar tanta gent, doncs, hem de ser un equip gran i la veritat és que som molt joves, molt dinàmics i amb moltes ganes i amb molta experiència perquè n'hi ha molts d'ells que ens acompanyen des de que es va fundar l'associació.
clar, gestionar tot això, tots aquests recursos, com, és a dir, si algú ens estigui escoltant i digués, sí, voldria aportar el meu granet de sorra, podria, sí, fer-ho?
Sí, mira, se pot fer de diferents maneres. Si té algun membre o ell mateix és una persona que té la condició o té sospita o així, podria formar part, el que es diu soci de nombre de la entitat, i si no, si ho vol fer per la causa, ho podria fer com a soci col·laborador, no? De dir, ostres, pues, a mi m'interessa molt ajudar aquest col·lectiu perquè tinc algun amic o perquè està escoltant aquesta entrevista i li desperta sensibilitat, no? Poder ajudar-nos, pues, ho podria fer com a soci col·laborador, aportant econòmicament l'import que ell vulgués amb la periodicitat que ell també vulgués, perquè tot és benvingut, no? Uh-huh. I perquè la suma dels esforços de molta gent és també el resultat d'Espercamp.
Déu-n'hi-do. Escolta, i si algú que tingui dubtes, que li ressoni tot el que, sí, has anat comentant, sí, diu, vull posar-me en contacte amb vosaltres, com ho, sí, pot fer?
Pues mira, ens pot enviar un mail a espercamp@espercamp.cat o bé trucar-nos al 688-483-682.
Repeteixo, per si acas.
Sí, 688-483-682.
Perfecte. Doncs jo crec que no ens deixem res. Laura, voldries fer alguna aportació d'alguna pregunta que jo m'hagi pogut deixar pel camí?
Pues jo crec que no, que hem pogut parlar dels projectes, de quines són les característiques de la condició, de tot el que reivindiquem. La veritat és que molt contenta perquè ha sigut una entrevista molt acertada i que ens ha ajudat molt a exposar la realitat d'Espercamp.
Doncs sí, la veritat que gràcies a vosaltres podem conèixer una realitat que a vegades als mitjans de comunicació podem passar per davant i no adonar-nos, i aprofitant aquest dia mundial, doncs esperem que molta gent, doncs, hagi pogut escoltar i saber-ne una mica més de tot el que feu i de com podeu ajudar aquelles persones que tenen la condició. Laura Recha, ha estat un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en Xarxa. Esperem que no sigui la darrera i que ens vagis explicant cosetes que aneu fent.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Laura.
Igualment.
Penedès en Xarxa.
De seguida arribarem al segon flaix de notícies d'aquest matí de dijous i ho farem amb Elton John cantant Daniel.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 i comencem un nou flash informatiu explicant-vos que Energia autoritza la planta solar als Palous de 3.700 panells fotovoltaics a Bellvei. La central rep la declaració d'utilitat pública. La Direcció General d'Energia ha atorgat l'autorització administrativa prèvia i la de construcció, així com la declaració d'utilitat pública de la planta de solar dels Palous. Es tracta d'una central amb 3.696 panells fotovoltaics, el terme municipal de Bellvei i la infraestructura d'evacuació, línies subterrànies de 25 kW. La promotora és l'empresa Les Quadres Planta Fotovoltaica SL, amb seu social a Castellvell del Camp. La declaració d'utilitat pública implica una expropiació de béns urgent que se sotmetrà a un període d'informació pública i que ja es va fer públic en un anunci al DOC l'11 de juliol de l'any passat. Junts vol rebaixar un 15% d'IRPF per la pràctica de l'esport en totes les instal·lacions. La diputada de Junts i portaveu de la Comissió d'Esports, Montse Ortiz, ha anunciat que el grup parlamentari de Junts vol reduir el 15% de l'IRPF de les quotes satisfetes com a abonament per la pràctica d'activitat esportiva en instal·lacions públiques o privades. Després de mantenir trobades amb tots els agents implicats i de copsar que aquesta és una demanda generalitzada al sector, Ortiz ha fet aquest anunci en el marc de la compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness davant la Comissió d'Esports del Parlament de Catalunya. La iniciativa registrada demana també al govern que impulsi, mitjançant ajuts directes i bonificacions, algun tipus de discriminació positiva per a aquella població més vulnerable o bé amb més necessitats per desenvolupar l'activitat física, ja sigui per motius de salut, per edat o bé per tenir alguna discapacitat. El benestar emocional dels joves és d'un programa de dinamització als centres d'educació secundària. El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca impulsa un programa d'informació i dinamització als centres d'educació secundària, dins del qual hi ha activitats centrades, sobretot en la millora de la salut i el benestar emocional. Una de les eines clau del programa és el català ACPITSES, que ofereix més de 60 activitats estructurades en 10 temàtiques diferents. Aquest curs inclou 13 activitats que aborden la prevenció de consums i accidents de trànsit, la sexualitat, l'alimentació i el benestar emocional. Aquest últim és un dels eixos clau i per això han impulsat una activitat per primer d'ESO anomenada Fes un like a l'autoestima, oferta per l'Institut Català de la Salut a través de referents de benestar emocional. I encara us parlem de salut mental entre els esportistes, en aquest cas de Santa Margarida i els Monjos, sobre unes jornades per fomentar-la. L'objectiu del projecte és introduir el treball dels i les psicòlegs dels clubs per dur a terme treball sobre l'entrenament mental durant l'activitat i així poder fer una prevenció i millora en la salut mental dels esportistes del poble. Alhora, de manera flexible, per cobrir les necessitats de cada club, escoltant les problemàtiques de cada entitat per fer front a les demandes. El projecte consta d'un total de 30 hores de treball repartides des del mes de setembre del 2024 al mes de juny del 2025. Les sessions són dirigides per un equip interdisciplinari de psicòlegs i participen entitats esportives del municipi com Club Futbol Base Mascatarro, el Club de Patinatge Artístic Monjos, els Monjos Bàsquet Club, Club Volei Monjos o el Club Patí Monjos.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Un cop al mes fem tertúlia, una estona on abordem l'actualitat amb companys periodistes de les nostres comarques per tal d'analitzar-la en profunditat. Una tertúlia que modera la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i per parlar-ne una mica de l'actualitat de tot plegat de la comarca i del que sorgeixi, doncs tenim a dos cracs de la comunicació. Tenim a José Manuel Baselga, periodista del diari de Tarragona. Molt bon dia.
Bon dia, Lourdes.
I tenim el Jordi Salvat, periodista del diari Ara, entre d'altres. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia. Crac o catacrac, eh?
Sí, sí, m'has faltat. Això és el que diu sempre el Richie, o sigui que avui em fas de Ricard, eh? Escolteu, anem a parlar una mica d'actualitat. Hi ha com tres temes així que em semblen curiosos. Un és, per una banda, tenim el no a la mat, que finalment aquest projecte s'ha desestimat des de la Generalitat de Catalunya. Després seria que la Diputació de Tarragona tindrà seu a la capital del Baix Penedès i el possible enderrocament del pont de Masmel de Calafell. Per quin voleu que comencem?
Tu mateixa, tu condueixes aquest xiringuito.
Vinga, doncs comencem amb la Diputació de Tarragona, per fi després de tota la vida, diria jo, que obrirà aquesta seu aquí a l'antiga biblioteca del Vendrell, aquí al Baix Penedès. Era necessari, no era necessari? Com ho veieu vosaltres?
Bueno, és un apropament a la comarca, és una presencialitat que apropa aquesta institució. D'altra banda, jo crec que molt desconeguda per la majoria de ciutadans, perquè tothom quan es queixa pensa en l'Ajuntament, pensa en la Generalitat, però la Diputació no crec que sigui un organisme que tenim molt present i que tenim molt en ment, tot i que sí que és responsable de moltes infraestructures, de moltes inversions. Ens explicava la presidenta de la Diputació aquest matí que només entre l'any passat i les poques setmanes que portem d'aquest 2025, doncs s'han invertit a la comarca per part de la Diputació 20 milions i mig d'euros, carreteres, infraestructures, rotondes, que la seu potencial, la seu universitària de la URB aquí a la comarca, ajudes a institucions, a entitats, però en canvi no crec que sigui un organisme que en l'imaginari popular no la tinguem present. Que estigui a la comarca, jo crec que ha de reforçar aquesta presencialitat, que la gent pugui adreçar-se i, sobretot, i jo crec que també hi ha una intencionalitat, perquè sí que és veritat que la comarca, com que ha crescut molta gent que prové de Barcelona i tenim més tendència a anar cap a Barcelona, doncs home, la comarca ha reivindicat moltes vegades a Tarragona que no se'ns oblidi, perquè igual girem cua directament ja i mirem només a Barcelona, i potser també la Diputació el que pretén és que no hi hagi aquesta fugida cap a Barcelona de la comarca, perquè fins i tot tenim diputats a la Diputació que són regidors, ajuntaments del Baix Penedès, doncs que es deixen seduir molt per l'àrea metropolitana de Barcelona.
Hi ha un nom. Estàs parlant clarament del Jaume Casanyes.
Sí, sí, del regidor de Cunit. Ell ha estat un gran defensor de que si Tarragona ens oblida, doncs evidentment doncs Barcelona ens pot acollir amb els braços oberts. El que passa que potser si a Tarragona ja som cua de rató, de Barcelona ja no sé què seríem.
No, el tema de l'àrea metropolitana, recordem Oriol Nel·lo, que era el secretari general d'Urbanisme, de Planificació Urbanística, en el primer govern Maragall. Ell parlava, a més, que venia del món acadèmic de la universitat, ell deia que l'àrea metropolitana de Barcelona arribava al Tafulla. Per tant, ja arribaríem al límit del partit judicial del Vendrell, perquè avui estaven tots els diputats doncs del partit judicial del Vendrell, a l'acte que s'ha fet a l'antiga Biblioteca Popular, que és on hi haurà doncs, aquests serveis de la Diputació de Tarragona, i és curiós perquè n'hi ha dos diputats del partit judicial del Vendrell que són de Torredembarra. Per tant, és també aquesta estructura que té la Diputació de Tarragona, que és, doncs, s'escullen els diputats per partits judicials, que no encaixen tampoc en les comarques. Doncs, per exemple, el Partit Judicial del Vendrell arriba fins a Altafulla, que ja està parlant doncs, de Tarragonès, i també trobaríem en altres comarques també trobaríem aquestes situacions. Però sí que és una administració que té uns recursos econòmics molt importants que pels ajuntaments, sobretot els petits, però també els grans, és un gran suport. Ara doncs, aquest mandat han tirat endavant l'impuls d'IPTA, que és una manera de simplificar tot el tema doncs, de les subvencions i els diferents programes que tenen pels ajuntaments. Ho han simplificat i això ho han agraït molt des dels ajuntaments perquè dins, no hi ha tanta burocràcia. Hi ha burocràcia, però n'hi ha menys. Però és el que deia abans l'amic Baselga, que estem parlant de carreteres, estem parlant d'això, de la seu universitària de l'URB, estem parlant d'ajuntaments que gràcies a la Diputació doncs, arreglen carrers, potencia, no sé, temes enllumenats, temes de noves tecnologies i també entitats. Han donat algunes xifres d'entitats que han tingut un suport molt important de la Diputació. Per exemple, la Fundació Pau Casals, ho estic dient de memòria, 56.000 euros. Són uns quants. Els Nens del Vendrell, que l'any que ve faran 100 anys, segur que la Diputació, per aquests aniversaris rodons, doncs se poden acollir a subvencions i aconseguiran uns diners importants que els serviran doncs, per celebrar aquests 100 anys doncs, amb un gran nivell. Per tant, estem parlant d'una administració desconeguda per la ciutadania, però que potser cada cop és més coneguda per entitats que volen aconseguir subvencions i, evidentment, doncs, pels polítics i els regidors que tenim als ajuntaments. I és important doncs, que aquesta administració estigui més propera i tingui una seu enmig del Vendrell, perquè està situada al bell mig del Vendrell, aquesta seu de l'antiga Biblioteca Popular, que també enllaça històricament. Recordem que la va construir la Mancomunitat de Catalunya, que era doncs, aquesta suma de les quatre diputacions que hi havia a Catalunya. Diríem que aquesta biblioteca va passar al Vendrell, que ha tingut alguns serveis, com per exemple doncs, d'ensenyament o de cultura, i ara, doncs, en aquesta nova etapa, la Diputació recupera l'antiga Biblioteca Popular i doncs, instal·larà aquí doncs, la seva base d'operacions, entre cometes, al Baix Penedès.
Sabem quan seran viables per atendre la ciutadania o no encara?
Han dit que molt ràpid, han parlat de setmanes.
Un parell de setmanes han fet referència.
Estem parlant d'uns despatxos que el que faran, doncs, evidentment, serà doncs, canviar una mica l'estructura, però clar, està fent, no cal fer-hi obra.
Clar, només posar obra de material i poca cosa més.
No, és que, clar, és que està tot perfecte. Molt bé. Un canvi d'amo, entre cometes.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, doncs, una gran notícia per la comarca. I una altra bona notícia, sembla que no tinguem gaires notícies, però sembla que són bones aquesta vegada, i aquest és el tema del no a la mat, que vam saber fa un parell de setmanes que es desestimava aquest recurs, es desestimava el projecte, volia dir, que va de Maimoi a Vegas. Bona notícia per lo que és trinxar el territori, continuem estant on estàvem. És a dir...
Sí, evidentment, ens lliurem d'un impacte ambient, d'un impacte paisatgístic molt bèstia, però bueno, continuem necessitant aquesta aportació d'energia que no sabem com haurà d'arribar. Sí que ara el govern central es replanteja ampliar la vida útil de les nuclears, però bueno, aquí estem, vull dir, necessitem cada vegada més energia, però no són capaços de produir-la.
No, perquè quan se vol instal·lar un parc fotovoltaic o uns molins eòlics, doncs el territori que li toca s'alça en armes, entre cometes. I clar, portem anys que aquí no s'està instal·lant res. En canvi, tu agafes la carretera, l'autopista, la P2, i vas cap a Aragó, i vas cap a Navarra i cap amunt, i veus una quantitat de molins i d'instal·lacions fotovoltaiques terribles. I clar, allà s'està produint energia, i aquesta energia, si la vols portar cap aquí, doncs t'acaben aquestes línies de molt alta tensió.
Bé, i Jordi, clar, comentaves això, que sí, bueno, Lourdes, comentaves que està desestimat el projecte de la línia de molt alta tensió, però ja ha presentat un projecte de parc solar a Bonastre, Sant Jaume dels Domenys està estudiant on poder instal·lar aquests parcs solars que també els grups ecologistes i els grups conservacionistes doncs també rebutgen aquestes grans instal·lacions de panells solars.
No, és que és complicat, i és el que diu el que deies abans, el debat nuclear, el Partit Popular ara ja ha tret tota l'artilleria i clarament doncs, parlant de que s'han d'allargar la vida útil dels nuclears. I clar, estem parlant de nuclears que estan, algunes, n'hi ha 7 a l'estat espanyol, però n'hi ha 3 que estan a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, vale? L'àrea de la Diputació, diguem-ho així. I clar, també aquí hi ha una vessant que és energètica, però l'altra vessant és d'impuls al territori. I comarques com la Ribera d'Ebre, on hi ha 2 centrals nuclears, Escou i Escou 2, no és que hi hagi un monocultiu nuclear, però quasi, és a dir, la comarca perdria molta potència sense les nuclears. I Vandellòs també seguien la seva. I aquí no hi ha colors polítics, perquè vam veure ara al gener una manifestació a Almaraz, que és la primera central nuclear que hauria de tancar segons el pla del govern, que és l'any 2027. Almaraz està situada a Extremadura, que a la manifestació estaven tots, estava el PP, estava el PSOE, estaven tots. Per què? Doncs perquè quan es parla d'economia d'una comarca o d'una àrea geogràfica, aquí no hi ha colors que valguin. I m'estic convençut que, vull dir, que el PSC de l'Hospitalet de l'Infant i de Vandellòs estarà doncs, a favor de
assenyar-li
la vida útil de les nuclears. I així estem, així està el tema. I també hi ha un sector que és el químic, petroquímic, que és un sector molt potent aquí a Tarragona, sí, que està dient, no estem electrificant i estem fent una transició energètica per deixar enrere el CO2. Però necessitem energia, necessitem electricitat. I ells sí que estan apretant perquè arribin aquestes línies de molt alta tensió, si no s'instal·len parcs eòlics i fotovoltaics al territori. És un debat que no s'acaba d'abordar perquè els partits polítics són molt curtplacistes, i és un debat que s'ha de parlar. És com el tema de les pensions, que algun altre dia n'hem parlat. Són debats que van molt més enllà dels mandats i les legislatures i que cal valentia per afrontar-los.
Bueno, de fet, el que deia el Basi era, bueno, de fet, s'ha aprovat des de la Direcció General d'Energia, s'ha aprovat aquests 3.696 panells fotovoltaics a Baibei. Que això no sé si s'ha filtrat gaire, però ja veurem com reacciona la població o les entitats ecologistes.
No, però independentment de l'impacte paisatgístic, és que l'energia que pot produir un parc fotovoltaic com aquest, és que no sosté una economia industrialitzada com la que tenim. És que l'aportació d'un parc solar d'aquest tamany és que és tan mínima, és una aportació de suport.
Ja.
Però te'n calen molts dels parcs solars, clar.
No pots sostenir una economia com la que volem a base de parcs solars i de posar plaques solars damunt dels edificis de les empreses d'un polígon industrial.
Clar.
No, i clar, no. I ara sentíem el president de la Generalitat, com deia que Catalunya ha d'apostar per l'electrificació amb el tema dels cotxes, dels vehicles. Bueno, molt bé, em compro un cotxe elèctric, el veí es compra un cotxe elèctric, tothom es compra cotxes elèctrics, aquests cotxes elèctrics s'han d'endollar a la nit i s'han de carregar. L'energia no surt del no-res, surt doncs, d'això, surt de centrals nuclears, surt de parcs eòlics, de parcs fotovoltaics, de salts d'aigua, ha de sortir d'alguna banda. I el mix energètic, si tu apagues les nuclears, dius, ara les apago, t'ha de sortir d'una altra banda l'energia.
Però i que no té alternativa, perquè podràs utilitzar la solar si hi ha sol, podràs utilitzar l'eòlica si tens vent. Però si no tens vent i no tens sol, com la generes?
Bateries acumulables, tot el que he generat.
Sí, però a veure, quin tipus de bateria acumulable no existeix aquestes bateries.
No, el mix energètic és això. El mix energètic vol dir que del 100%, doncs tindràs un tant per cent que serà nuclear, un tant per cent que serà eòlica, un tant per cent hidroelèctrica, un tant per cent solar, un tant per cent, doncs...
Independentment de que possiblement la més neta en producció és la nuclear. Perquè, clar, la producció dels panells solars o la producció dels molins de vent no és gens ecològica, ni la producció ni després què fem amb aquest residu. Perquè aquest residu ara es comencen a reciclar les aspes dels molins de vent, però fins ara no es podien reciclar. D'on traiem el material per fabricar tot això? Perquè ara l'acord que està arribant a Estats Units i Rússia és per les tierres rares d'Ucraïna. Perquè amb aquestes tierres rares és amb els que es fan els panells solars, les bateries, els mòbils, les pantalles de LED. I una tierres rares, que la gran mina de tierres rares està a Afganistan. I qui té els drets d'exploració de les tierres rares? Què vol els Estats Units? Les tierres rares d'Ucraïna.
I Groenlàndia també. Recordem que Groenlàndia també s'està desgelant i també hi ha també en terres rares. I també Groenlàndia de cop ha aparegut en el panorama.
Llavors, aquesta és la història. Llavors, clar, és que és molt maco dir no. Jo condueixo un cotxe elèctric aquí a Europa perquè sóc sostenible, però clar, és que la producció d'aquest cotxe elèctric no és gens sostenible. La producció d'un cotxe elèctric no és gens sostenible i es fa amb uns materials que són gens sostenibles. Vull dir, a veure, estem en un món que ara depenem dels minerals. I llavors no, això no és gens sostenible perquè nosaltres puguem anar amb un cotxe elèctric per Europa.
No, sí, sí. No, és que jo hi coincideixo. O sigui, el tema és aquest. És que una bateria d'un cotxe, per exemple, que no sé quan dura, però no dura massa, 4 anys, 5 anys, clar, aquesta bateria cap on va parar? Llavors, no és un cotxe, són molts cotxes. I, clar, les bateries de mòbil doncs, són petites, les cotxes són més grans.
Vosaltres heu estudiat, us en recordeu de la taula periòdica de los elementos?
Sí.
Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, borio, alminio, galio, indio, italio, la taula periòdica de los elementos. Doncs molt bé, doncs un cotxe elèctric té tots els materials que hi ha presents en la taula periòdica dels elements.
Doncs déu-n'hi-do.
Si això és sostenible, si això és eco, és eco per nosaltres, que som uns pijos i volem anar en cotxe elèctric per la Castellana. Però, clar, a canvi de què? A canvi d'extreure tot el liti del salar de Bolívia. No sé si això és molt ètic i molt eco.
I tu estàs parlant de treure i posar. Si quan acaben aquestes bateries i tot aquest material, va parar a l'Àfrica. A l'Àfrica també hi ha abocadors de tots aquests materials, que a més són molt perillosos, i ordinadors fets servir, tot això, també enmig de l'Àfrica. Ho porten cap allà.
Que aquí som molt cookies i estem molt bé i som molt ecos, sostenibles.
S'ha fet el silenci, eh?
Sí, sí, totalment. No, perquè no, és la contradicció en potes, totalment. El que esteu dient és la contradicció en potes. És a dir, per una banda volem ser molt ecos, molt sostenibles, però a costa de què?
Que som una minoria.
D'una política extractivista que esquilma la riquesa natural, mineral dels països. I no t'oposis. Perquè qui es va oposar va ser l'Evo Morales, de Bolívia. Perquè a Bolívia, en el salar de Bolívia, que comparteixen amb Xile, allà hi ha la gran mina de liti del món. I quan l'Evo Morales va dir, jo ara no només vendré liti, vendré enginyeria, vendré màquina, vendré I+D, Estats Units va dir que d'això res. I li va muntar una guerra civil i l'Evo Morales es va tenir que exiliar a Mèxic. I la principal empresa extractora del liti de Bolívia és de los magnates d'Estats Units. Què ens m'esteu explicant del cotxe elèctric?
Què tal, Jordi?
Del Baix Penedès al món, eh?
Sí, sí, totalment.
A Bolívia, eh?
Hem de ser una miqueta més honestos i si volem mantenir aquest ritme de producció, i sí, però ho volem a costa d'això i a canvi d'això. I punto.
I ja està, i no ser tan hipòcrites, no?
Per exemple.
Déu-n'hi-do, ens queda 2 minuts ràpidament per abordar un tema que és l'enderroc del pont de Masmel de Calafell.
No, i això per 2 minuts no tenim.
No tenim, no? Ho deixem per la pròxima. Ho deixem per la pròxima, no?
Per la propera setmana.
Encara tardaran una mica a enderrocar.
Sí? Trigaran molt a enderrocar,
no? No ho sé. Tardarà.
A veure, home, no és a curt termini, però es parla que en un termini de 2-3 anys sí que s'hauria d'enderrocar.
Déu-n'hi-do. Home, no anirà lent, pel que sembla, no?
No, bueno, a veure, tot just ara també comencen les mobilitzacions veïnals, no només al carrer, sinó també conèixer realment el projecte i anar fins i tot via tribunals per impugnar aquesta possible obra.
És a dir, que tindrem mesos de batalla.
Sí, tindrem mesos de talent sobre el pont de Masnou, sí.
Déu-n'hi-do, doncs, com sempre, agrair-vos que ens hagueu acompanyat en aquesta tertúlia periodística. José Manuel Baselga, Jordi Salvat, José Manuel Baselga, que tingueu un bon mes i ens retrobem, si tot va bé, d'aquí al mes de març.
Bon dia.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. I'm sitting on the dock of the bay,